Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia de calor i sol esmorteït. Alguns intervals de núvols alts i mitjos deixaran estones el sol mig entrenyinat i una temperatura màxima entre els 27 i 29 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a totes i tots. Avui s'estrena, o millor dit, aquesta setmana s'estrena la nova pel·lícula de la saga Jurassic World. I ho fa doblada al català. Torna a la gran pantalla aquesta saga popular de dinosaures, on Colin Trevorrow estrena Jurassic World Dominion després de la pel·lícula dirigida per Joan Antoni Bayona, Jurassic World, el reino caído. La cinta que arriba als cinemes en català significa el retrobament de les generacions de Jurassic Park i Jurassic World, unint el seu repartiment a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill. Vull posar l'èmfasi en el tema aquest que s'estrena en català. Busqueu la cartellera dels cinemes i busqueu en quins cinemes la fan doblada o subtitulada al català. Veureu que en general n'hi ha unes quantes, però tampoc són tantes. Per tant, si voleu veure-la en català, haureu de desplaçar-vos probablement una mica més del que teniu costum per fer. Malgrat això, jo volia parlar d'una altra qüestió en relació amb l'audiovisual, en relació amb el cinema en català. Vaja, de tothom és sabut que costa trobar determinats títols, determinades sèries doblades o subtitulades al català. Això no significa que no hi hagi contingut audiovisual en català. Això significa que aquell contingut que es consumeix de manera més massiva, doncs sí, sovint costa més trobar-lo. Però recordeu que hi ha un altre cinema, que és aquell cinema que parla més de nosaltres, que moltes vegades està rodat, està produït a Catalunya i moltes vegades està rodat, està produït en llengua catalana. Per tant, si teniu ganes de descobrir històries, insisteixo, que parlen de nosaltres, perquè són fetes per gent d'aquí, per productores d'aquí, a partir d'històries que parlen de la nostra cultura, de la nostra societat, en molts casos les trobareu també en la nostra llengua. Quan més d'un i més de dos de nosaltres té la temptació de fer una piulada a Twitter protestant perquè es pugui veure o no es pugui veure determinada sèrie en català, un hauria de ser conscient també que al nostre país només l'any passat, 2021, van sortir 39 pel·lícules en llengua catalana. I això porta a fer una reflexió. La millor manera de defensar la llengua és usant-la, és consumint-la. La millor manera de defensar la nostra cultura, i el nostre cinema és nostra cultura, és consumint també el nostre cinema. Són les 8 del matí i 3 minuts. Benvinguts al Supermatí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Amb ells repassem els titulars de la jornada d'avui. Jutgen un cambrer que s'enfronta a 8 anys de presó per agredir sexualment una companya de feina. Va passar a Palamós, Sergi.
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un cambrer per a qui la fiscal demana 8 anys de presó per agredir sexualment una companya de feina a Palamós la nit del 18 de novembre del 2018. Segons l'escrit d'acusació, l'home li va fer beure alcohol i quan la noia es va començar a trobar malament, va abusar sexualment d'ella. L'acusat nega els fets.
Aquest cap de setmana hem sabut que va desaparèixer un veler a 75 milles de la costa de Begur.
El Silfe, una embarcació que estava fent el trajecte entre Martigues, a França, i les Illes Balears, fa gairebé un mes que es troba desaparegut. Es tracta d'una embarcació de 7,3 metres d'eslora que va salpar el 5 de maig des de la costa nord del Golf de Lleó. Va ser vist per última vegada a l'alçada del Cap de Begur, a unes 75 milles de la costa.
Carai, això és capítol digne d'un capítol de misteris. I el pati de les Escoles Velles de Begur, anem allà mateix, però en aquest cas a terra, dèiem el pati de les Escoles Velles ja és un entorn sense fum.
Així doncs, aquest espai a l'aire lliure de l'equipament és des d'aquest mes de juny un espai lliure de fum i, per tant, hi està prohibit fumar. Aquesta és una aposta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.
Gràcies, Anna. 8 del matí, 5 minuts. I encara amb ressaca de festes de primavera, ressaca de Carrusel Costa Brava, les colles de carrosses de Palafrugell, contents i orgullosos d'haver tornat a poder celebrar el Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals.
Així ens ho va explicar ahir al supermatí Eduard Gavinya, membre de la colla Garnatxa de Palafrugell, que és la colla guanyadora del Carnaval de Carnavals. Gavinya assegura que és una alegria tornar a celebrar el Carrusel després de 2 anys i que treballen cada dia en el relleu generacional de la colla.
I el Festival de Cap Roig renova la seva oferta gastronòmica. Ho farà de la mà dels Hermanos Torres.
A partir del 22 de juliol, el públic de Cap Roig tindrà l'oportunitat de gaudir d'una experiència culinària única, prèvia als concerts del restaurant del festival, situat en un entorn inigualable davant del mar. Els Hermanos Torres portaran a Cap Roig una proposta gastronòmica fresca i original que, com a novetat, oferirà diferents menús tancats cada setmana de festival, així com una carta variada i fixa durant totes les nits de concert.
8 del matí i 6 minuts, esteu escoltant l'informatiu Supermatí. Una cercavila itinerant iniciarà la 7a edició de la Fira del Conte. Explica'm 2022 a Sant Feliu de Guíxols.
Serà el tret de sortida d'una trentena d'activitats de caire lúdic i familiar, reunides en un cap de setmana que comença divendres a la tarda i finalitza diumenge al vespre. Es viurà una immensa programació plena de detalls, molt acurada, que farà de Sant Feliu de Guíxols la capital de les rondalles, les històries, les fantasies i els contes.
I encara en l'àmbit cultural, el Festival Internacional de Cinema de Begur homenatjarà el grandíssim, grandiós i excels Henry Mancini.
El compositor i músic nord-americà va ser un dels referents de les bandes sonores de les pel·lícules de comèdia. L'edició d'enguany del festival se celebrarà del 7 al 12 d'octubre a Begur.
Gràcies, Maria. És temps de conèixer la previsió meteorològica. Albert Aparicio, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Encetem un nou dia que tornarà a ser calorós, temperatura mínima al voltant dels 16 graus i la màxima entre els 27 i 28 graus. Tindrem sol, però aquest estarà a estones parcialment cobert o esmorteït pel pas de núvols alts i mitjos. De cara a la propera matinada o primera hora del matí de dijous, la nuvolositat pot ser força compacta i fins i tot pot deixar alguna gota. Poca cosa, perquè en general dijous anirà marxant els núvols amb una tramuntana que bufarà amb força moderada, cops de fins a 50 km per hora al terç nord del Baix Empordà, i el sol anirà guanyant terreny. La temperatura pujarà demà i el sol i la calor aniran a més durant el cap de setmana. I si no hi ha un canvi molt gran en el que anuncien els models meteorològics, entre dilluns i dimecres de la setmana que ve tindrem un episodi de calor important amb nits tropicals o tòrrides i temperatura diurna que pot superar els 35 graus.
Vaja, doncs quina il·lusió, tu. D'aquí una estona parlarem amb en Martí Sabrià, que és el director de la Fundació Jordi Comas Matamala. Bé, en Martí Sabrià és moltes coses, però a banda també és director de la Fundació Jordi Comas Matamala. Amb ell parlarem amb aquest barret, amb aquest rol. Però en Martí Sabrià també és comentarista d'opinió d'aquesta casa. I avui ens ha volgut portar un comentari en referència a una de les activitats que justament la Fundació Jordi Comas Matamala va organitzar la setmana passada. L'escoltem.
Qui ja ho sap tot, que no vingui a escoltar. El passat dijous, dia 2, va tenir lloc al nou auditori del Castell de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, la 6a jornada de la Fundació Jordi Comas Matamala, sota el nom de Turisme, Territori i Societat, amb l'objectiu de posar debat i crear pensament sobre el fenomen turístic de manera transversal i multidisciplinar. La jornada va comptar amb ponents i moderadors d'altíssim nivell, com l'Albert Castellano, secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, la Cristina Cabanyes, presidenta de Guitar Hotels, moderats per en Francesc Valls, director de la Càtedra d'Escenaris de Futur de la Pompeu Fabra, per parlar de fons europeus, o amb l'Albert Pasqual, responsable d'Hotels i Turisme de CaixaBank, i en Pau Ibáñez, de Banca d'Empreses i Serveis Corporatius de Caixa, moderats per l'Anna Garriga, la degana de la Facultat d'Econòmiques de l'UDG. Una altra taula sobre infraestructures bàsiques, les energies, va comptar amb la presència de Josep Maria Salas, conseller de la Comissió Nacional de Mercados i Competència, i l'Anna Bernades, la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. moderats tots dos per l'exconseller Quim Nadal. En Carles Ferreter, catedràtic de projectes arquitectònics de la UPC, i en Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, van ser moderats per l'Assumpció Puig, de gana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per parlar d'arquitectura, paisatge i turisme. I finalment, la darrera de les taules, sota el títol de Cultura i Esport com a reclams turístics, fou moderada per Carme Fenoll, que va comptar amb la participació de Miquel Molina, subdirector de La Vanguardia, i en Jordi Selles, director de l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Tot plegat en un magnífic i espectacular espai que la Caixa ha construït sota el castell de Cap Roig, que obre un nou ventall de possibilitats per a generar activitat cultural o intel·lectual al llarg de l'any. Una ocasió magnífica per aprendre dels que més en saben, que van aprofitar gent vinguda d'arreu. Però ni l'oportunitat de descobrir el nou espai ni l'estol de veus del nivell del programa, capaços de portar coneixement i reflexió a l'esdevenir aquest territori en un moment transcendent del canvi econòmic i social, van ser atractius suficients perquè cap dels que volen salvar aquest poble hi fos present.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Va costar hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual, esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita del despertador, el recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada más, nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar, porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos en sangría. El temporal, hay un tiempo que amenaza con explosionar. Qué brutal y qué terrible es la sinceridad. Como solo dos palabras pueden destrozar los tímpanos, el corazón y la bondad. Y la verdad es que ya no me apetece recapacitar, ni poner en marcha nada, ni recuperar algo de emoción, un pequeño crash. Podría ser peor. Nuestro mantra favorito, nuestra religión, la premisa incontestable, el kit de nuestro amor. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada más, nada más que los restos y desechos de la eternidad.
Les primeres maquetes les van registrar l'any 1997. Guilla Milky Way és l'ànima mater, és el fundador, el creador de La Casa Azul i el creador de hits com aquesta cançó que es diu Podria ser peor, i que ens ha servit per encetar amb una mica d'ànim aquest supermatí d'avui dimecres 8 de juny del 2022. Podria ser peor. La Casa Azul, cançó del dia, cançó del supermatí d'avui. Fem una petita pausa de res i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca. No marxeu.
All right.
El Festival Ítaca et proposa la millor revetlla de Sant Joan, amb tres nits de música i festa a la platja de l'Estartit. A tocar del mar gaudiràs d'una quinzena de concerts, amb les actuacions de Rigoberta Bandini, Oques Grasses, Zoo, Zahara, Su, Roba Estesa, The Tallets, Cala Vento i molts més artistes. Entrades a itacacultura.cat.
Si vols veure una àmplia varietat d'armaris i vestidors, a Cuines Palafrugell Nous Espais hi trobaràs l'exposició que busques. A Cuines Palafrugell Nous Espais hi tenim armaris de disseny i qualitat italians San Giacomo. El nostre equip de professionals t'ajudarà a realitzar el teu projecte amb pressupost sense cost ni compromís. En aquest moment, promoció d'armari de 2,4 metres amb equipament interior per només 1.560 euros. Més informació al 972 61 13 75. 972 61 13 75 o visita'ns a les nostres exposicions de Cuines Palafrugell Nous Espais.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Us ho hem avançat als titulars. Han jutjat un cambrer que s'enfronta a 8 anys de presó per agredir sexualment una companya de feina a Palamós. Els fets es van produir la nit del 18 de novembre del 2018. Segons l'escrit d'acusació, l'home li va fer beure alcohol i quan la noia es va començar a trobar malament, va abusar sexualment d'ella. L'acusat en nega els fets, Sergi.
El judici va afirmar que mai ha agredit cap dona i que no entén per què la víctima el va denunciar. Apunta que potser es va sentir malament perquè ella havia intentat fer-li un petó, però ell la va rebutjar. La defensa vol l'absolució. L'escrit d'acusació de la Fiscalia recull que els fets van passar després de 11:15 de la nit. Acusat i víctima treballaven a dos locals de Palamós que estan a pocs metres de distància i aquella nit, segons l'acusació pública, el processat assumia les tasques d'encarregat i va ordenar a la cambrera que anés a l'altre establiment, que en aquell moment no estava obert al públic, a netejar. Aleshores, l'acusat va arribar a aquest local, va agafar una ampolla i li va proposar a la víctima beure uns xarrups. Cadascun se'n va prendre tres, segons l'escrit. Poca estona després, la víctima es va començar a sentir marejada i va ser llavors quan, segons la fiscalia, el processat la va subjectar pels braços i les cames, la va empènyer contra una nevera i li va començar a fer tocaments i a petonejar-la sense fer cas a la resistència de la noia. La fiscal sosté que, lluny d'aturar-se, va anar augmentant el seu maltractament vers la víctima. L'acusació pública remarca que la noia tenia moltes nàusees i ganes de vomitar i que el processat la va acabar acompanyant al lavabo, on la va deixar una estona dormint.
Durant tots aquests fets, la víctima li va dir en reiterades ocasions que parés, però l'acusat, diuen, va continuar amb el forcejament, a conseqüència del qual la noia va patir hematomes i contusions a una cama i també a l'espatlla, oi, Sergi?
Això mateix. Quan es va despertar, li va dir a l'acusat que volia marxar a casa. Ell la va acompanyar una part del camí i la va amenaçar perquè no expliqués els fets a ningú. Al final del judici, durant el qual la víctima va declarar a porta tancada, la fiscal Lorena Cabezas va elevar a definitiu l'escrit d'acusació. L'acusa d'un delicte d'agressió sexual amb penetració, pel qual demana 8 anys de presó i que no es pugui apropar a menys de 300 metres o comunicar-se amb la víctima durant 15 anys, i d'un delicte lleu de maltractament d'obra, pel que sol·licita una multa de 480 euros. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi la noia amb 10.525 euros. L'acusació particular, en nom de la víctima, elevava inicialment la petició de condemna pel delicte d'agressió sexual a 9 anys de presó. També és destacable que la cambrera va declarar a porta tancada i evitant la confrontació visual amb l'acusat.
I per la seva banda, l'acusat ha negat els fets i assegura que no s'explica per què la víctima el va denunciar, oi?
Exacte. Segons el seu relat, Feia temps que treballaven junts i tenien bona relació, i fins i tot que pocs dies abans la noia havia anat al seu aniversari i havien estat junts de celebració. La setmana dels fets, però, van tenir algunes discussions fortes a la feina perquè la víctima tenia problemes personals i no treballava a ple rendiment. La nit del 18 de novembre, l'home li va proposar prendre unes copes, concretament uns xarrups, per suavitzar la situació. Tal com ell mateix assegura, la noia no anava borratxa, tal com ella sosté, perquè la coneix i l'ha vist altres vegades en estat d'embriaguesa. Quan ja s'havien reconciliat, segons el seu testimoni, la noia li va intentar fer un petó, però ell la va rebutjar. L'acusat sospita que aquest pot ser el motiu pel qual la noia va interposar la denúncia, per si la seva parella se n'assabentava d'aquell episodi. També lamentava que les càmeres de videovigilància del local no funcionessin aquella nit, però assegurant que hi havia altres treballadors també aquella nit i que cap d'ells va denunciar que hagués sentit la noia cridant. Per això, la seva defensa, encapçalada per la lletrada Amaia Matías, nega els fets i demana l'absolució. El judici, celebrat a l'Audiència de Girona, va quedar vist per a sentència.
Gràcies, Sergi. Passa, és millor dit, és un quart i mig de nou del matí. I aquest cap de setmana hem conegut una notícia d'allò més intrigant, i és que hem sabut que va desaparèixer un veler a 75 milles de la costa de Begur. El Silfe, embarcació que estava fent el trajecte entre Martigues a França i les Illes Balears, fa gairebé un mes que es troba desaparegut, Oriol.
Sí, el veler que havia fet parada a les Illes Balears el 10 de maig fa pràcticament un mes que es troba en parador desconegut. Segons fonts del diari El País, va ser vist a l'alçada del Cap de Begur a unes 75 milles de la costa. El Silfe és una embarcació de 7,3 metres d'eslora que va salpar el 5 de maig a Martigues, França, a la costa nord del Golf de Lleó. A bord hi anaven dos amics i mariners experimentats, el director de cinema d'animació francès Emmanuel Roufio, de 63 anys, i l'empresari marroquí Mamoun Rtalbenay, de 34 anys. El País va poder parlar amb Francis Courtois, expert en rescats d'embarcacions. Segons Courtois, els dos homes navegaven amb una embarcació de poca eslora ideada per a travessies petites. En un vaixell petit, l'antena que envia la senyal no està ubicada a l'alçada suficient per garantir la transmissió constant, i en casos de fort onatge, aquesta es pot veure bloquejada. Tanmateix, aquesta teoria té certes fissures. No s'entén per què la tripulació no va enviar un SOS o per què no va activar la localització per satèl·lit. Ara, els seus amics no perden l'esperança de trobar-los en vida, mentre els experts barregen diverses hipòtesis per entendre com es pot haver esfumat el Silfe.
Gràcies, Oriol. Seguirem de prop aquest cas per veure si finalment hi ha alguna bona notícia al respecte i apareix aquest vaixell. I encara a Begur, però dèiem a terra ferma, l'Ajuntament de Begur, o la Junta de Govern Local, millor dit, a proposta de les regidories de Cultura, Turisme i Festes, han acordat declarar el pati de les Escoles Velles com a entorn lliure de fum.
Així doncs, aquest espai a l'aire lliure de l'equipament és des d'aquest mes de juny un espai lliure de fum i, per tant, està prohibit fumar-hi. Gemma Coll, regidora de Cultura, destaca que aquesta mesura era molt necessària i que és molt adient, ja que el pati de les Escoles Velles també és un espai d'un centre educatiu. En aquest sentit, l'espai se senyalitzarà degudament perquè pugui ser fàcilment visible per tothom la prohibició de fumar.
Gràcies, Anna Salvador. I aquestes alçades de dimecres encara ressaca del carrusel Costa Brava de Palafrugell. El Carnaval de Carnavals, tothom content per haver pogut recuperar l'activitat que, a més, sembla que ha passat amb nota. De moment, les colles carrossaires de Palafrugell, com dèiem, estan contentes i orgulloses, que aquesta és una part important, també, de com ha esdevingut el carrusel d'aquest any i que es va celebrar aquest passat cap de setmana, Anna.
Així ens ho va explicar Duarte Gaviña, membre de la colla Garnatxa, en el supermatí d'ahir. La colla Garnatxa, amb la seva carrossa Currum Proelium, va guanyar la categoria de carrosses inèdites i també el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals. A més, també es van dur la millor comparsa i els millors efectes especials. Eduard Gaviña ens va explicar com es van sentir en rebre tots aquests premis en una edició tan especial després de 2 anys sense poder-se celebrar el carrusel.
Nosaltres com molt contents poder-ho celebrar, perquè després de 2 anys de no poder sortir al carrer i tot, doncs la veritat és que tots teníem moltes ganes de tornar-ho a fer, de sortir al carrer, de fer festa, de poder posar la nostra carrossa número 40 a la carrer, que la gent la veiés i que pogués disfrutar de totes les festes. La veritat és que ens sentim molt contents i molt orgullosos.
Tot i l'èxit de públic amb més de 20.000 persones seguint el carrusel, l'aturada pel Covid es va fer notar entre les colles. Gavinyà ens explicava com aquest any han sigut una trentena de persones menys a la colla Garnatxa. A més, també hi ha el repte de buscar relleu generacional per les carrosses per tal que no es perdi la tradició.
Intentar convèncer-los de no i que, bueno, que els agradi. Més que tot és que és una cosa que t'ha d'agradar, perquè és una cosa que ho fas per voluntat pròpia. Són moltes nits i moltes hores de son que perds, no? Deixes de fer moltes coses que tu faries per oci propis per tu i tot durant aquests 6 mesos te'n vas cada dia a fer la carrossa. Clar, això ja, doncs, és el que a vegades, doncs, has d'aconseguir que la gent entengui o que vulgui fer-ho, no? I llavors de buscar la passió d'aquesta gent i que vulguin incorporar-se en colles noves, no? Que és el que intentem fer i sempre ja vas agafant gent. Passa que és això, costa.
Així doncs, com explicava Eduard Gavinya, les colles segueixen buscant persones joves disposades a entrar en el món de les carrosses amb l'objectiu que es puguin seguir celebrant carrusels com el d'aquest any.
Quatre minuts i 9:15. Aquesta que escolteu és la Cristina Aguilera, que actuarà al Festival de Cap Roig. Festival que ha renovat la seva oferta gastronòmica i ho fa de la mà dels Hermanos Torres. Els xefs, amb 2 estrelles Michelin, oferiran una carta creada i dissenyada especialment directament pel restaurant del Festival Oriol.
El Cap Roig Festival, organitzat per Clippers Life amb l'impuls de CaixaBank, comptaran les properes edicions del festival amb una oferta gastronòmica renovada i de primer nivell de la mà de Hermanos Torres. Els bessons Sergio i Javier Torres, xefs del restaurant Cocina Hermanos Torres de Barcelona, amb 2 estrelles Michelin, traslladaran el seu equip aquest estiu al recinte de Cap Roig amb la col·laboració de 21 de marzo. Oferiran una carta creada i dissenyada especialment per al restaurant del festival en aquesta 22a edició. A més del restaurant Hermanos Torres i 21 de marzo, també donaran servei a tots els esdeveniments exclusius organitzats pels patrocinadors del festival a les terrasses dels jardins de Cap Roig i les zones d'hospitality del festival. A partir del 22 de juliol, el públic de Cap Roig tindrà l'oportunitat de gaudir d'una experiència culinària única prèvia als concerts del restaurant del festival, situat en un entorn inigualable davant del mar. Hermanos Torres portaran a Cap Roig una proposta gastronòmica fresca i original que, com a novetat, oferirà diferents menús tancats cada setmana del festival, així com una carta variada i fixa durant totes les nits de concert. Formats en les millors cuines del món, Sergio i Javier Torres compten amb una trajectòria contrastada amb l'èxit dels seus 2 restaurants de referència a Barcelona i a Madrid, Cocina Hermanos Torres i Dos Cielos, respectivament. Amb un estil molt personal, els germans Torres combinen a la seva cuina el respecte per allò senzill i allò tradicional, incorporant totes les tècniques d'avantguarda de la cuina moderna.
Vinga, 2:15, més cultura. En aquest cas a Sant Feliu de Guíxols, i és que aquest cap de setmana arriba la 7a edició de la Fira del Conte a Sant Feliu.
La pandèmia va fer els seus estralls, la fira ha tornat amb més força que mai. Aquest divendres 12 de juny s'inaugura la Fira del Conte amb una gran celebració, lluïda i ambiciosa. Es tracta de la cercavila de Xirriquiteula Teatre, amb girafes, que començarà a les 8 de vespre al monestir.
I el Festival Internacional de Cinema de Begur, i atenció perquè, vaja, fa moltíssima il·lusió un titular com aquest a aquesta hora del matí. Escolteu aquesta música, va. Segur que més d'un i més de 2 us sona. Enrico Nicola Mancini va néixer al barri de Little Italy a Cleveland i es va criar a West Altipa, Pennsilvània. Va néixer l'any 1924. És més conegut com a Henry Mancini. I va ser un músic conegut per les seves composicions, per les seves bandes sonores, com per exemple la de pel·lícules com Touch of Evil, Esmorzar amb diamants, Hatari, Dies de vi i roses, Gerada, Dos a la carretera, i Girasoli, Darling Lee, La vida perfecta, Víctor i Victòria, Tom i Jerry, un munt de bandes sonores, entre les quals hi ha, per exemple, aquesta de la Pantera Rosa, o aquesta conegudíssima també de Bed and Breakfast, de Desayuno con Diamantes. Hem escollit la versió còctel, del Moon River. A què ve Tom de tot això? Doncs ve a Tom perquè el Festival Internacional de Cinema de Begú homenatjarà la figura de Henry Mancini. L'edició d'enguany del festival se celebrarà del 7 al 12 d'octubre. Aquest festival aplega cada any milers d'aficionats al cinema que gaudeixen, sobretot, del gènere de la comèdia, Maria.
Henry Mancini va ser un director d'orquestra, compositor, pianista, flautista i creador de música de cinema que va néixer als Estats Units l'any 1924. Durant la seva àmplia trajectòria en el món de la música, va guanyar 4 premis Oscar, un Globus d'Or i 20 Grammys, a més d'un Grammy pòstum per la seva carrera. Gran part de la seva música es va dedicar al món cinematogràfic, sobretot en les pel·lícules de comèdia. Avui dia encara ressonen algunes bandes sonores d'aquest compositor a Hollywood, com Moon River de Breakfast at Tiffany's. També va crear bandes sonores per pel·lícules com La Pantera Rosa, Charada, Días de Vino y Rosas o Victor y Victoria. De totes aquestes bandes sonores i temes se n'han fet molts tributs. El músic va morir a causa d'un càncer l'any 1994 quan tenia 70 anys. Per això, i per reconèixer la seva influència en el cinema de comèdia, el Festival Internacional de Cinema de Begú homenatja al compositor en aquesta edició que se celebrarà del 7 al 12 d'octubre de 2022. Durant el festival, a part d'enfocar-se en la comèdia, també es presenten seccions dedicades al curtmetratge, al cinema produït a països de l'àrea mediterrània i a les pel·lícules dirigides al públic infantil i familiar. En el marc de l'esdeveniment també tenen lloc activitats paral·leles com poden ser les exposicions, els concerts, els tallers de cinema o les trobades de professionals.
Si vols veure una àmplia varietat d'armaris i vestidors, a Cuines Palafrugell Nous Espais hi trobaràs l'exposició que busques. A Cuines Palafrugell Nous Espais hi tenim armaris de disseny i qualitat italians San Giacomo. El nostre equip de professionals t'ajudarà a realitzar el teu projecte amb pressupost sense cost ni compromís. En aquest moment, promoció d'armari de 2,4 metres amb equipament interior per només 1.560 euros. Més informació al 972-61-13-75. 972-61-13-75 o visita'ns a les nostres exposicions de Cuines Palafrugell Nous Espais.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitch empat, esclar. Qui perd paga el dinar. Pitch!
La manera més divertida de jugar amb un pal i una bola la trobaràs al pitch empat Gualta. Amb la parella, amb la família, amb amics, amb qui tu vulguis. Ara t'hi pots iniciar fent una classe oberta per només 9 euros. Sí, només 9 euros la classe. Més informació a www.gualta.com o al 972 76 03 38.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
El turisme és un dels elements característics del Baix Empordà, per no parlar del principal motor econòmic, i després de 2 anys de pandèmia sembla que a poc es recupera la normalitat. Per entendre una mica més aquest fenomen, que sorprèn, vaja, que sorprèn, sembla que alguns el sorprengui cada estiu, hi ha una organització, que és la Fundació Jordi Comas Matamala, per entendre aquest fenomen i sobretot per entendre cap a on va. Dèiem ja, aquesta fundació, que ara mateix dirigeix el senyor Martí Sabrià, que la setmana passada va organitzar una jornada de turisme, una jornada titulada Turisme, Territori i Societat, per debatre sobre diversos aspectes que afecten el nostre dia a dia, la nostra economia, el nostre model econòmic, el nostre model turístic, el nostre model cultural. Volem parlar una mica amb el senyor Sabrià sobre aquesta jornada i també, per què no, sobre els temes que la impulsaven. Senyor Sabrià, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Just començar el programa hem emès el comentari que vostè com a col·laborador d'aquesta casa ha fet i és un comentari en el qual vostè és crític amb un sector de gent del qual vostè diu són gent que opina sovint sobre aquestes coses, però quan hi ha una sèrie de persones, de personalitats molt rellevants que venen a parlar sobre tot això, aquesta gent que normalment opina després no venen. Ens passa sovint això, oi?
Bé, jo crec que sí, que ens passa massa sovint, no? El títol, crec que de l'article era "Qui ja ho sap tot que no vingui a escoltar", fa referència a la cançó del Raimon, i és una mica això. Jo crec que al final el turisme no és el que tu vols, sinó el que desitja la gent que ve. I per tant, hi ha un moment que és absolutament necessari tenir una mirada oberta, veure què passa, veure quines són les tendències del mercat, veure per què la gent abans feia unes coses i ara en fa unes altres, i llavors això s'ha d'analitzar. I una bona manera és intercanviar molt i veure i sentir opinions de gent que ve d'altres indrets, que tenen altres models, i aleshores veure si el teu l'has d'evolucionar o no l'has d'evolucionar cap allà on te l'hem de portar. En realitat, des de la Fundació ens dediquem a això, diem que el que volem és crear pensament turístic. Crear pensament turístic només vol dir pensar en el 2025 i no pensar en el juny del 2022, només, que també s'ha de pensar en el dia a dia, evidentment, però la planificació, la programació requereix anticipació i saber cap on volem anar, i saber cap allà on volem anar en una comarca on portem temps, afortunadament, fent-ho, ens ha situat ara mateix com a primera destinació del litoral català i la més cara. I això no deu ser casualitat, deu ser que algú ha fet coses bé. Per seguir liderant un projecte, que és aquest, el de tenir un turisme de més nivell, de més poder adquisitiu, cal actualitzar permanentment la proposta. I per això nosaltres apel·lem a la conversa, a l'anàlisi, a escoltar, a veure què fan els altres, a veure què ens diuen els que més en saben, i a partir d'aquí prendre decisions. Per tant, sap una mica de greu que en aquestes jornades, que a més ens permetien estrenar l'auditori de Cap Roig, una molt bona instal·lació que ens permet planificar coses en temporada d'hivern, perquè són 200 seients a cobert en una molt bona instal·lació, hi hagués molta gent vinguda a Tarragona, de Barcelona, de lluny, i va faltar gent de casa. Uh-huh. I per tant no ho he volgut plasmar en aquest article.
Senyor Sabrià, hi ha gent que opina que vostè i jo estarem d'acord que el model turístic de la Costa Brava, o especialment de la Costa Brava Centre, camina cap a un model més basat, doncs això, en la qualitat, en l'excel·lència, busca més el turisme de preu, que no pas de preu alt, que no pas de quantitat. Tanmateix, això no s'escapa de gent que parla de canibalització del sector turístic, de precarització dels llocs de feina. Això significa que, malgrat que anem incrementant el preu per guanyar també el valor del nostre sector turístic o econòmic, significa això que el turisme encara no és prou alt, el preu encara no és prou alt i que, per tant, no podem garantir encara les condicions òptimes? És directament mentida que les condicions de treball del sector turístic siguin precàries, o significa que aquesta part de gent estan instal·lats allà una mica en el no a tot?
hi ha moltes qüestions que plantegeu en aquesta intervenció. Hi ha de tot, com, no? Allò de la vinya del senyor, hi ha una mica de tot, eh? Hi ha garnatxa, hi ha moscatell i també hi ha algun cabernet. Per tant, en el món empresarial hi ha gent que ho està fent molt bé, que mima molt els seus treballadors, que fa 30 anys que treballa amb la mateixa gent. Hi ha altra gent que cada any té dificultats per generar una plantilla perquè la gent no li dura, perquè la gent se n'hi va. I tot això és evident que no té un estàndard. Però també és cert que aquí es paga molt millor que amb altres indrets. Jo hi estava en una taula d'empresaris turístics de tota la província i hi ha gent de més al sud que em reconeixia que hi ha molta gent que paga sou conveni vol dir 1.180 euros bruts. Aquí difícilment trobarem cap empresa del sector en l'àmbit d'aquest Baix Empordà i encara diria més en aquest àmbit, diguéssim, situat entre Calonja i Platja de Pals. Uh-huh. Difícilment trobarem ningú que pagui un cambrer per sota els 1.800 euros bruts. Cada mercat té les seves característiques. Aquí es paga millor. Però encara hem de millorar, perquè el debat aquests dies és ens falta personal. Com capturarem personal? Bé, jo en aquesta taula d'ahir explicava, escolta, si hi ha molts sectors que treballen 5 dies a la setmana, poder hostaleria, també ens hem d'anar plantejant que els nostres treballadors només treballin 5 dies a la setmana. I, per tant, hem d'incrementar preus, probablement, per poder tenir marginal o suficient perquè la gent treballant 5 dies a la setmana, com treballa en altres sectors, pugui treballar a l'hostaleria. No plantejar-nos això ara mateix és tapar-nos els ulls fins a topar amb una situació difícil de revertir després. És a dir, quan algú arriba al punt que et diu, bueno, jo és que encara no he obert perquè no aconsegueixo fer la plantilla. Doncs, mira, escolti, potser és hora també de que els especuladors, i de cometes, però aquesta gent que només obre 3 mesos, doncs no pugui obrir, i puguin obrir aquells establiments que porten valor al territori per caure en 8 mesos o 10 mesos o tot l'any. Hi ha moltes coses a repensar. La necessitat de l'evolució és permanent. Aquesta societat canvia a un ritme molt alt, la banda canvia a un ritme molt alt. Per tant, el que no val, i crec que això també ho vaig escriure a Ràdio Capital fa uns dies, és que algú pensi que la situació post-Covid és la mateixa que la pre-Covid. Uh-huh. Les coses han canviat, la demanda ha canviat, l'estil de vida ha canviat, amb què volen treballar els joves està canviant. Per tant, ens hem de plantejar revisar alguns criteris que semblaven o que portem molts anys aplicant.
Escolti,
no hi ha cap dubte que hem de repensar-nos.
Ara li faré... Clar, és que parlant vostè sobre el mercat turístic internacional fa una mica de por de fer el ridícul. I ara li vull preguntar una cosa des del més absolut desconeixement. Jo quan vaig a França, per exemple, tinc la sensació que l'oferta o la qualitat hotelera i de la restauració està sobrevalorada. O dit d'una altra manera, que allò que nosaltres podem fer en un territori com el nostre, a l'Empordà o fins i tot a la ciutat de Barcelona, per un preu, a França ens costaria 3 vegades més. I que la qualitat d'un hotel de 4 estrelles a França és molt inferior a la d'un hotel de 4 estrelles al Baix Empordà. I jo li pregunto, té relació això justament amb el que estàvem dient? Té una relació? Viuen en millors condicions les persones que treballen i que viuen del sector turístic a França a costa de pujar preus?
Sí, el model francès i el model baix empordanès ara mateix s'assemblen molt poc. De segona consideració, el nostre primer client en el Baix Empordà en aquests moments és el francès. Vol dir que això que vostè percep quan va allà, perceben els francesos quan venen aquí. Escolti, per aquest preu, a França faig un menú dijous, un plat del dia i estic en una taula que no té estovalles i em dona un tovalló de paper.
Justament per això li deia, això, aquesta és una de, podria ser una de les causes, aquest preu més baix del que troben els francesos a casa seva, podria ser una de les causes d'això que estàvem dient?
Sí, segur. No hi ha cap mena de dubte que un dels atractius perquè els francesos vinguin tant actualment és perquè aquí senten bon servei, bona qualitat de producte, bona cuina, una atenció notable, unes empreses de mitja mida molt implicades en el territori, mentre que a França et trobes el local molt petit de 20 cadires gestionat per una parella, una a la cuina i l'altra a la sala, on si no menges allò que et diuen, és a dir, dos primers o dos segons de triar i poca cosa més, t'has d'esperar una hora i mitja, o no et volen, o simplement no hi ha proposta, no hi ha carta, o hi ha la gran estructura de cadena. Les cadenes de restauració i hoteleria a França són molt més nombroses que aquí. Llavors te'n vas a la marca, a l'estructura i a l'estàndard. Aquí, afortunadament, tenim moltes famílies que estan al front i, per tant, hi ha personalitat, hi ha diversitat, hi ha tota una sèrie d'avantatges. I tot això que vostè percep quan viatja, bé, crec que els que ens dediquem a això ho hem de tenir molt clar, que hi ha aquesta diferència. I si aquesta diferència és la que ens dona valor, l'hem de preservar. Ara bé, en restauració potser ens està costant entendre això, però ja li dic jo que el preu dels hotels avui, per aquesta nit de divendres que ve, a la Costa Brava Central, multiplica per 8 aquest, o per 6 o per 4, és igual, però en qualsevol cas per molts diners la majoria dels hotels de la costa catalana. Per tant, alguna cosa hi ha que s'ha fet bé, i preservar aquest lideratge requereix una evolució permanent. És a dir, hem arribat fins aquí perquè hem fet coses bé. Hem de seguir fer-les bé? Sí. A la restauració ens haurem de permetre el luxe de tenir dues plantilles per poder atendre clients migdia i amb una altra plantilla els de la nit, per no fer que la gent tingui una jornada llarga i a sobre partida, encara que estigui ben retribuïda o relativament ben retribuïda. Doncs bé, tot això en aquests moments ho hem de posar sobre la taula, perquè aquest mercat, repeteixo, canvia, i canvia amb molta rapidesa, i per tant l'adaptació és imprescindible. Ens haurem d'acostumar a pujar el tiquet mig dels restaurants un 25%, i per tant allà on pagàvem 40 pagar 50, allà on pagàvem 80 pagar 100? Probablement, si volem tenir una plantilla de personal que vulgui treballar en aquest sector, i que sigui jove, que sigui amable, que sigui nouvinguda, que exerceixi la professió per vocació, no com a solució de trobar una feineta per guanyar quatre rals per acabar-me de pagar la carrera o per anar-me'n de viatge, sinó necessitem professionals vocacionals. Tot això s'ha de treballar, no és atzarós, ni d'aquí que la Fundació, i en aquestes jornades seguim insistint sobre la idea de reflexionar permanentment sobre el fet turístic, no només de la de vessant aquesta de vegades tan endogàmica del sector, sinó d'una manera molt transversal com influeix la cultura, l'oferta cultural en el sector, no? Vam posar l'exemple de l'Ideal, però vam estar intentant fins a darrere d'hora portar l'alcalde de Màlaga per dir com una ciutat de la Costa del Sol que ha viscut tradicionalment del turisme de sol i platja ha fet una aposta els darrers 20 anys per una oferta cultural, amb museus...
Amb un parell de teatres impulsats per l'Antonio Banderas, un museu d'art contemporani, un festival de cinema creixent... Sí, certament. Es podria dir, disculpi senyor Sabrià, per tant podem afirmar que aquest model que durant molts anys va imparar a casa nostra, no?, de gent, d'empreses, d'empresaris i també de persones, de treballadors i treballadores que veien en l'estiu l'oportunitat de guanyar uns diners de manera intensiva per poder seguir vivint-lo tot l'any, això s'ha acabat.
No s'ha acabat, perquè al final nosaltres hem de tenir plantilla. O sigui, l'objectiu que hem perseguit tota la vida ha sigut intentar que els establiments puguin obrir com a mínim 9 mesos o 10 mesos. Què vol dir? Que el treballador té 9 mesos més un mes de vacances pagades, 10 mesos de sou. Si té 10 mesos de sou i a més té la possibilitat d'acollir-se 2 mesos a l'atur, vol dir que aquesta persona té una professió de tot l'any, no ha d'estar saltant de mata en mata. Que llavors nosaltres, entre Sant Joan i l'11 de setembre, aprofitem gent relativament preparada, vull dir, gent universitària preparada en el sentit que parla diverses llengües, és jove, és simpàtic, i això ens completa els equips per tal d'afrontar aquest pic de demanda que tenim durant els mesos d'estiu. És un model perfecte. És a dir, ja podem tenir gent d'aquesta. Hi ha hagut gent que ha passat pel sector, quasi tots els que hem nascut i crescut aquí hem passat per aquest sector. Hem fet un estiu de cambrers, de recepcionistes, d'alguna feina, i no ens ha anat malament, encara que després ens dediquéssim una altra, no? Per tant, aquest model serveix, mireu, quan parles amb gent del Solsonès o de Ponent o del Segrià, i els dius, bueno, quants anys tens? 20. I aquest estiu què faràs? No ho sé, no trobo feina. A qui li pots preguntar del Baix Empordà que et pugui respondre a l'estiu que no sap on anar a treballar? És a dir, tothom té feina, això és un avantatge. I passar per aquest sector no és una mala experiència, encara que després et vulguis dedicar a la recerca científica o que et vulguis dedicar al periodisme o al món de la política. Haver passat pel turisme no és en cap cas una mala experiència. Ens obre, ens fa ser més oberts, més amables, més amatents. Per tant, no, el model no està acabat, però l'hem de polir i hem de generar sobretot aquesta base de fixes que ens garanteixin que l'estructura bàsica de l'empresa funcionarà.
Escolti, li llegiré una notícia que realment és antiga i segurament caldria actualitzar-la, però és del 2017, és una notícia que parlava del Baix Empordà com a la comarca de Catalunya amb més suspesos a les proves de selectivitat. Insisteixo que això és el 2017, però recordo que en aquell moment això va coincidir també amb una nota mitjana molt baixa d'ensenyament secundari, i allò va donar també peu perquè des d'aquesta mateixa casa féssim una sèrie d'entrevistes i de reportatges que tot plegat portava una mica a la conclusió de bé, aquí en definitiva es viu prou bé i això fa que, podria ser una de les causes que fes que el nivell d'exigència acadèmica fos més baix. I està d'acord vostè amb això?
Bé, entenc un terreny molt complicat. Jo que sóc dels que... crec que dels pocs, perquè és una discussió que mantinc sovint, sobre aquesta teoria de que les noves generacions són molt pitjors que les anteriors. A casa meva crec que les noves generacions són molt millors que les anteriors. És a dir, jo confio plenament en...
Vostè té uns fills que són uns portentos, home.
Bé, sí, però no sóc pas l'únic cas que té fills molt trempats, però és que de la meva generació, la gent molt trempada, n'hi havia un 10% o un 15%. De les generacions successives sempre hi ha hagut un percentatge d'exitosos socialment, científicament, políticament, relativament petit sobre el gruix, i això és aquí, passa aquí i passa al món sencer. Per tant, jo crec que les circumstàncies aquestes que vostè apunta poden tenir una influència, però també crec que va per generacions. Són el futbol, que quan es parla de la Pedrera es veu, de sobte surt un equip que resulta que quasi tots són bons, i després passen 3 anys de nanos que dius, bueno, ho fa malament, però són... no n'hi ha cap que destaqui. Bé, això passa. Per tant, si el 2017 el Baix Empordà va tenir la pitjor nota de selectivitat o el percentatge més baix d'aprovats de selectivitat i es repetís el 2022, ens hauríem de preocupar. Si va passar el 2017 i no ha tornat a passar el 2018 ni el 2019, jo crec que simplement són aquestes circumstàncies que es donen en qualsevol societat i en qualsevol generació, que de sobte hi ha un grup brillant i de sobte hi ha un grup molt gris. No voldria trobar-hi una vinculació directa amb el fet turístic i amb la facilitat de trobar feina.
Escolti, tornem a la jornada. És un dels temes dels quals es va parlar, és l'aplicació de fons europeus. Un té la sensació, quan llegeix sobre l'aplicació dels fons Next Generation per part de l'Estat, vaja, un té la sensació que en molts àmbits s'estan aplicant, no sé si malament o de manera molt arbitrària per part de l'Estat o de manera desorganitzada. Entenem que això va servir, aquesta jornada de la setmana passada va servir per posar una mica de llum a la foscor, si em permet el símil, amb el programa aquest Crims. Té la sensació que s'estan aprofitant des del sector turístic, que s'estan sabent aprofitar bé, des d'un punt de vista de sector privat, ara no parlo d'ajuntaments que apliquen a Next Generation, però des d'un punt de vista de sector privat té la sensació que estan arribant bé amb facilitat, de manera clara i entenedora, i que s'estan aplicant amb aquests criteris de progrés d'un sector, aquests fons europeus?
Bé, els fons ara mateix són una incògnita encara total. Diria que hi ha hagut una acció que el sector turístic ha sabut aprofitar, que és el del kit digital, que és una ajuda petita, però que bé, a molta gent ja ha servit per millorar la digitalització de la seva proposta bàsicament allotjativa, i aquí sí que hi han participat moltes empreses, però és molt complicat. Jo també entenc, va venir el secretari d'Empresa i Competitivitat, l'Albert Castellanos, i va explicar que, clar, una de les coses que que passa aquí i que ha passat en altres països és que és molt difícil fragmentar i que fer ajudes de 10.000 euros o 50.000 euros és molt complexa quan es tracta d'administrar quantitats tan grans. Per tant, a què tendeix el govern? A coses molt genèriques. I en el fons aquí es va establir un diàleg que a mi em sembla interessant. És a dir, els empresaris aspirem a tenir fons a Next Generation. Potser no. El que volem és que els nostres governs, en aquest cas el nostre govern català, sigui capaç d'obtenir-ne prou i utilitzar-los prou bé perquè això que passa al turisme i no passa a la indústria del suro o a la indústria del textil o a la indústria de l'automòbil, que és que el territori és molt important, serveixin per millorar el territori en infraestructures, en accessibilitat, en sostenibilitat, en tots aquests temes. Per tant, la nostra expectativa és que hi hagin recursos, no tant que vagin al sector privat, sinó que es facin servir per millorar la part pública de la destinació turística. I aquí ja en tenim les expectatives posades i esperem que si en aquest 2022 o aquest 2021 els fons s'han repartit de manera una mica estranya i no tenim la sensació que hagin arribat o que hagin servit, diguéssim, per aquesta millora, que en el 23, 24 i 25 sí que comencem a percebre que alguns d'aquests diners han servit per millorar tantes coses que tenim pendents. No sé, hi posaré exemples molt, molt tontos, però des d'aquesta promesa del govern, de l'anterior govern socialista, és a dir, remonto 20 anys enllà, d'acabar tots els camins de ronda de la Costa Brava fins a millorar, jo què sé, la comunicació entre Platja d'Aro i la ciutat de Girona, per posar exemples que millorarien la vida de tots i evidentment, la satisfacció del turista, perquè estaríem proposant coses millors. També va sortir el tema de l'ús dels parcs naturals, com fan molts països europeus, és a dir, gastar fons per fer accessibles els parcs, per tenir un bon sistema de preservació dels parcs, però per poder-los fer servir com espais estrictament turístics que ens permetin treure pes, diguéssim, del front de mar, que és a vegades on se'ns concentra el 80% de la gent que circula pel territori. Això el vaig empurrar, afortunadament, amb tot aquest estol de pobles medievals, Palau Sator, Pere Tallada, Monells. Ja es aconsegueix d'una manera una mica natural, però imagina si fossin capaços de tenir unes gavarres impecables on practicar el senderisme fos més senzill i més agraït. Per tant, jo crec que els fons ens haurien de servir per això, per deixar-nos un país turísticament més sostenible i més agraït.
Clar, vostè entra en un terreny, i jo ara tornaré a fer una mica de cunyat, si vol, però vostè entra en un terreny, vostè em parla de com es podria, doncs això, no? de gestionar tota la zona de les Gavarres per convertir-ho en un espai més transitable, més sostenible, un espai on, vaja, que es pugui gaudir l'espai per si mateix, i em parla de les Gavarres com a reclam turístic, des d'un punt de vista sostenible, però com a reclam turístic. De la cultura se'n parla sovint també, quan es vincula al Baix Empordà, també en termes de reclam turístic. Es parla, per exemple, del poder d'atracció que tenen els festivals. Avui mateix parlàvem sobre la nova aposta gastronòmica del Festival de Cap Roig. Per tant, el que vull dir és, moltes vegades es parla de la vinculació del binomi turisme i el que sigui, no? I això, doncs, col·lectius, entitats diverses, persones rellevants també, que comparteixen a més micròfon en aquesta casa, diuen, escolta, si el que hem d'intentar és decréixer, si el que hem d'intentar és que les Gavarres siguin el més ferèstegues possibles amb la mínima intervenció de l'home. Després d'altres, i ara permeti'm l'autocita, jo fa uns dies vaig participar en una taula rodona que organitzaven les festes de primavera i que parlava sobre cultura popular, no? Allà planava sobre l'ambient la idea de, ostres, és que la cultura vinculada estrictament al turisme i l'economia fa que coses com les festes de primavera, que són un espai de cultura popular, que fan cohesió de poble, etc, quedin sempre en un segon pla. Deia, fins a quin punt aquesta vinculació de turisme amb qualsevol altra qüestió no acaba sempre emportant-se allò, el gat a l'aigua, per la banda del turisme, per la mirada econòmica que té?
Bé, jo crec que tots els que opinen així no haurien de sortir de casa. perquè turistes som tots. Per tant, aquest mateix senyor que diu no, les Gavarres tal com estan, perdoni, vostè deu ser molt jove, perquè jo, que vinc d'una família de part de mare pagesa, però amb una explotació forestal important, fent feixines per totes les fleques de Palafrugell i Palamós, les Gavarres estaven impolutes, val? Estaven netes, no hi havia bardisses. A mi m'agraden aquelles Gavarres que recordo de pujar amb l'avi a veure com carregaven la llenya. Estaven immaculades. Tots els pins s'esporgaven, cada 3, 4, 5 anys s'esporgaven els pins i es deixaven que la soca creixés recta i alta com un Sant Pau, tant que se'n podien fer vides de cairats de les cases. Mm. I ara els pins fan 3 metres d'alçada, estan tots podrits i plens de processionària. El pi vermell i el pi negre amb prou feines existeix, i tot és pi blanc i malamfís. Per tant, aviam, no voler veure això és negar-se. I aquests senyors que diuen això, després resulta que se'n van a veure, jo què sé, el Festival de Cine de Sant Sebastià al Louvre a París, o van a veure a Venècia a veure si l'aigua està amunt avall. I ells no són turistes i no fan el mateix. És a dir, quin dret de més tenen que la resta d'humans? No en tenen cap. Turistes som tots. Jo aquesta polèmica la mantinc de fa molts anys i amb molta gent, i amb molta gent del sector de la informació, de dir, no és just dir això si tu fas de turista també. Per tant, no val dir, quan jo viatjo no emprenyo, quan els altres viatges m'estan emprenyant. Malauradament, aquest és un discurs que la gent s'ha de replantejar. El dia que decidim quedar-nos a tots a casa, serà una altra cosa. Però mentre tots sortim de seguida que podem, cada cap de setmana llarg, i les festes populars, estic d'acord que les han de fer la gent del país. Però jo, que soc d'una penya de Donosti, de l'Hotel Europa, i vaig a la Tamborrada cada gener, la Tamborrada també és un èxit, perquè els que pugem de Catalunya, per exemple, que som molts, ens ho passem pipa i ho disfrutem tant com els d'allà. I per tant, això en ells els fa sentir feliços, de que nosaltres ens sembli que la seva festa és una meravella. Com un basc que hagi vingut a les festes de primavera i hagi dit, hòstia, que bé que s'ho passen aquesta gent. Al final, tots hem de satisfer un ego. Tothom vol que la seva festa, local o no local, és com la cantada d'Havaneres. Miri, jo he estat 21 anys vinculat a la cantada d'Havaneres. Quan vaig arribar, hi havia 300 cadires, ara n'hi ha 3.000. No hi havia tele, ara hi ha tele. Però jo crec que estic en condicions de garantir que si no haguessin portat la tele les Havaneres, avui hi hauria la meitat de grups i s'encantarien una quarta part de les que es canten. És a dir, què va explosionar les Havaneres és que des del Segrià sentissin Havaneres per la tele i diguessin, jo aquí vull anar-hi un cop a la meva vida i vull veure'ls i vull sentir-los a de prop. I per tant, estem en aquesta societat. Negar que la comunicació avui és espectacular i arriba a tot, fins i tot a la vida privada de les persones que pengen Instagram on estan sopant, això és innegable, i estem en aquesta societat, i repeteixo, ancorar-se en el passat és una mala, des del meu punt de vista, és una mala situació. Per tant, jo sóc absolutament partidari de les Gavarres, tallar pins i plantar vinya, i plantar olivars, que és el que hi havia abans de la guerra i abans que la gent baixés a les fàbriques de suro per la Friget a treballar i abandonés els masos de fitó. Per tant, si volem tornar al passat, tornem-hi, però tornem-hi amb tots els adjuts. Abandonar el paisatge és un error. I aquí em sap greu que tota aquesta gent no hagués vingut a escoltar el Ferreter i el Joan Noguer, exdirector de l'Observatori del Paisatge, i el Ferreter, arquitecte, que ha fet el front de Mar de l'Escala, parlant del valor del paisatge, i que el paisatge no és un bosc brut. El paisatge, i això ho escrivia Pla fa molts anys, quan deia el paisatge que ens agrada no és el feréstec, sinó és el polit per la mà de l'home. Per tant, el camp de civada, el camp de blat, el camp d'usera de la vinya, l'oliva, ens agrada molt més aquest paisatge. I, perdó, algú deu estar confós, però el paisatge de l'Empordà, que tots expliquem o diem que és fantàstic i que enamora, és aquest, és el dels camps, no el del bosc brut. Per tant, bé, parlem de tant com faci falta, però...
A més, és un tema apassionant, el que passa que...
És un tema apassionant.
Fa 5 minuts que hauríem hagut d'acabar el programa, però encara li vull... No, només faltaria, al contrari. Tot allò que afecta el territori nostre és absolutament interessant i necessari que se'n parli. Se'n parla també, un té la sensació a vegades que estem instal·lats en el no a tot, en el vol i dol, i com diu aquell, no es pot ser missa i repicant, i de la mateixa manera que diem vaja, no podem demanar no sé què i després protestar per no sé quantos, hem viscut èpoques de no volem antenes de telefonia mòbil però no volem renunciar a la cobertura mòbil, no volem determinades coses però no podem renunciar a determinades altres. Vaja, jo mateix vaig tenir una discussió amb un veí de Pals que després de vendre's un camp per una suma important de centenars de milers d'euros protestava perquè hi havia molta gent al carrer de casa després que hi haguessin fet un bloc de pisos, no? I això em porta a pensar, per exemple, amb el moviment que s'ha generat contra els parcs eòlics marins. No sé si vostè té alguna opinió formada al respecte, perquè quan es parla de la necessitat de fer una transició ecològica en tots els sentits, en tots els àmbits, apareix una proposta d'un parc eòlic marí a la Badia de Roses, després n'apareix una segona, després resulta que tot el domini on es podrien instal·lar arriba fins al Golf de Pals, i no sé si vostè té una opinió formada al respecte. Jo li he de dir que des d'un punt de vista científic no he pogut assistir a cap debat, perquè crec que se n'han fet pocs i els que s'han fet des d'una part, però el que sí que he vist és que hi ha un moviment absolutament contrari a això, i no sé si té a veure amb que els molins poden malmetre l'ecosistema marí poden malmetre el paisatge, per entendre'ns. No sé, vostè què en pensa d'això?
Bé, és difícil mullar-se en aquesta situació sense saber-ne prou, eh? Però sí que em quedo amb una cita que va fer, amb una cita no, amb una explicació que va donar el Quim Nadal, que va moderar la taula que parlava de sostenibilitat, i per tant el tema del parc evidentment va sortir, i el Quim va explicar una anècdota de quan era conseller de Política Territorial, que va anar a una visita a Falset i l'esperaven amb pancartes a l'entrada del poble, i els va dir perdoni, s'equivoquen, que jo no sóc el conseller d'això, perquè volien fer un parc eòlic allà al Montsant, a la Carena, i els altres li van dir, miri, ens és igual, si vostè ve de Girona, el dia que a Girona hi hagi un molí, deixarem d'atabalar-lo, però mentre nosaltres doncs, els empassem tots, i a Girona no n'hi hagi ni un, doncs seguirem incorriant. Per tant, l'aspecte solidari a mi em sembla important, i la intervenció del Sales, el Josep Maria Sales de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, que va venir a Madrid, em va semblar exemplar. L'home va dibuixar un mapa de Catalunya i va dir quines energies té cada territori per ser autosuficient. I quan va parlar de la província de Girona va dir aquí no tenim ni gaire aire ni gaire capacitat de generar grans infraestructures per fer energies de caràcter nuclear, per tant, escolti, aquí ens fa que aprofitar la tramuntana. Tu saps allà on vulgueu. Per tant, jo estic en aquesta tesi. Crec que nosaltres tenim la responsabilitat personal i social de generar energies alternatives, perquè si no, continuïm a engegar tota la merda. Per tant, n'hem de fer, no sé, és a dir, que la gent, si se'ls estima més, penjades a l'albera o penjades al mig amat. Però què hem de crear? Algun sistema alternatiu per produir-nos d'energia, ser menys dependents de fonts alienes, a mi sembla que això avui ja no ho discuteix ningú. És evident que ningú vol el molí a prop de casa. Llavors jo he sentit opinions, diguem, esborrar molt i alterarà el medi ambient marí, i altra gent que diu ni l'esboreu, o amb prou feines l'esboreu el primer mes perquè les estareu tot el dia pendent de mirar-les. Després, a 40 quilòmetres del litoral, no les percebreu. No ho sé, la veritat és que no en sé prou. Però el que sí que tinc clar és que tots hem d'apostar per noves energies, i aquestes no podem trigar gaire més a aplicar-les. Perquè els combustibles fòssils estan més que clar que no és una solució de futur.
Escolta, i una ara li anava a preguntar per una possible connexió ferroviària, probablement això, vaja, no veig jo molta facilitat perquè passi una connexió ferroviària a l'ús, però sí que seria, vaja, és més fàcil imaginar algun tipus de transport o de sistema elèctric, un autobús elèctric o alguna cosa que faci les feines de ferrocarril o de tren, però això ho veu o s'imagina també estar en la mateixa tessitura, no? Reivindica per una banda una connexió de tren que faci l'anella de les Gavarres / Costa Brava i que tot el territori pel qual hagi de passar s'hi posi en contra.
Em semblaria fantàstic, però crec que sóc una persona que sempre ha tocat de peus a terra. No m'imagino sortir de Mont-ras i arribar a Girona al cap de 5 hores, perquè he parat a Vall-llobrega, he parat a Sant Joan de Palamós, a Palamós, a Sant Antoni de Calonge, a Platja d'Aro, Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, a Llagostera, a Cassà, a Llambilles, és molt difícil això que algú proposa d'un tren que ens serveixi en els que vivim en el món rural per connectar-nos. És molt complicat i, a més, venim molt mal acostumats. La gent em diu, tu no vas a Barcelona en tren? No, perquè jo quan he arribat a Girona per agafar un AVE ja porto invertits 45 minuts, m'he de gastar no sé quants diners en deixar el cotxe allà i, per tant, em surt més a compte anar de dret a Barcelona, i més ara que no hi ha peatge a l'autopista. Per tant, no faig servir el tren per anar a Barcelona perquè no visc a Girona ciutat. Per tant, els que vivim a una comarca sense tren, ara, pensar que deixarem els nostres hàbits, vicis i costums per adaptar-nos a un tren que serà molt lent, perquè si és un tren que dongui servei a la gent, haurà de parar, repeteixo, a Palafrugell, a Mont-ras, a Vall-llobrega, a Sant Joan de Palamós, a Palamós, a Sant Antoni de Calonge, a Calonge. Ho hem invertit entre Palafrugell i Calonge, hem invertit una hora, perquè el més lent d'un tren són les parades. Això ho veiem amb l'AVE, l'AVE era molt de pressa, però Saragossa inverteix 10 minuts i Barcelona 20. Ja. I dius, home, de les 3 hores que trigo anar de Barcelona a de Girona a Madrid, o 3 hores 10, 40 l'estic parat amb estacions. Per tant, no ho veig. A mi no em sembla viable, i en canvi sí que hi ha alternatives com els que diu, autocars elèctrics, és més. Nosaltres el que necessitaríem és una xarxa de transport públic elèctric petit i freqüent, perquè és el nostre model. Som petits nuclis de població que requerim transport públic, sí, però no pas com una àrea metropolitana. Per tant, no som capaços d'emplenar un bus i molt menys un tren. No sé.
Senyor Sabrià, ara ja...
És un altre tema de debat que podria durar-nos un dia.
Sí, sí, anava a dir, normalment les entrevistes en aquest informatiu mirem que no s'allarguin més enllà de 20 minuts, ara mateix li he de dir que en portem 42 i podríem seguir llarg de tot el matí. Jo sí que... Vaja, n'hem parlat alguna vegada vostè i jo, però sí que el convidaré a que aquest espai de reflexió el puguem traslladar també a la ràdio de manera més habitual i de manera més extensa i reposada, perquè... el futur de la comarca no només li interessa al sector turístic, sinó que li interessa sobretot a les persones que en vivim, que hi vivim, i per tant són temes que s'han de poder parlar. I si des d'un altaveu com una emissora de ràdio amb certa connectivitat a les xarxes pot servir per ampliar el focus, doncs vaja, crec que valdrà la pena que ho fem en algun moment.
Moltíssimes gràcies, serà un plaer.
Martí Sabrià, director de la Fundació Jordi Comas Matamala, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Tingueu molt bon dia.
Adéu-siau, igualment. Bon dia i sort.
Adéu-siau.
Doncs això que dèiem, passen 14 minuts de les 9 del matí. El supermatí d'avui anem tard. Ara, res, d'aquí res, 30 segons, s'hi posa l'Àlex Mata amb la millor música del món. El supermatí, la informació torna a Ràdio Capital demà a les 8 i les 24 hores del dia a través del nostre portal informatiu radiocapital.cat. Que vagi molt bé. Adéu-siau. De cultura popular, que fan cohesió de poble, etcètera, etcètera, quedin sempre en un segon pla. Deia, fins a quin punt aquesta vinculació de turisme amb qualsevol altra qüestió no acaba sempre emportant-se allò, el gat a l'aigua, per la banda del turisme, per la mirada econòmica que té?
Bé, jo crec que tots els que opinen així no haurien de sortir de casa. Perquè turistes som tots. Per tant, aquest mateix senyor que diu no, les Gavarres tal com estan, perdoni, vostè deu ser molt jove, perquè jo, que vinc d'una família de part de mare pagesa, però amb una explotació forestal important, fent feixines per totes les fleques de Palafrugell i Palamós, les Gavarres estaven impolutes. val? Estaven netes, no hi havia bardisses. A mi m'agraden aquelles gavarres que recordo de pujar amb l'avi a veure com carregaven la llenya. Estaven immaculades. Tots els pins s'esporgaven, cada 3, 4, 5 anys s'esporgaven els pins i es deixaven que la soca creixés recta i alta com un Sant Pau, tant que se'n podien fer vides de cairats de les cases. Sí. I ara els pins fan 3 metres d'alçada, estan tots podrits i plens de processionària. El pi vermell i el pi negre amb prou feines existeix, i tot és pi blanc i malaltís. Per tant, aviam, no voler veure això és negar-se. I aquests senyors que diuen això, després resulta que se'n van a veure, jo què sé, el Festival de Cine de Sant Sebastià al Louvre a París, o van a veure Venècia, a veure si l'aigua està amunt o avall. I ells no són turistes i no fan el mateix. És a dir, quin dret de més tenen que la resta d'humans? No en tenen cap. Turistes som tots. Jo aquesta polèmica la mantinc de fa molts anys i hi ha molta gent del sector de la informació de dir, no és just dir això si tu fas de turista també. Per tant, no val dir quan jo viatjo no emprenyo, quan els altres viatges m'estan emprenyant. Malauradament, aquest és un discurs que la gent s'ha de replantejar. El dia que decidim quedar-nos a tots a casa, serà una altra cosa. Però mentre tots sortim de seguida que podem, cada cap de setmana llarg, i les festes populars, estic d'acord que les han de fer la gent del país. Però jo, que soc d'una penya de Donosti, de l'Hotel Europa, i vaig a la Tamborrada cada gener, la Tamborrada també és un èxit, perquè els que pugem de Catalunya, per exemple, que som molts, ens ho passem pipa i ho disfrutem tant com els d'allà. I per tant, això a ells els fa sentir feliços, de que nosaltres ens sembli que la seva festa és una meravella, com un bas que hagi vingut a les festes de primavera i hagi dit, hòstia, que bé que s'ho passen aquesta gent. Al final tots hem de satisfer un ego. Tothom vol que la seva festa, local o no local, és com la cantada d'Havaneres. Miri, jo he estat 21 anys vinculat a la cantada d'Havaneres. Quan vaig arribar hi havia 300 cadires, ara n'hi ha 3.000. No hi havia tele, ara hi ha tele. Però jo crec que estic en condicions de garantir que si no haguéssim portat la tele a les Havaneres, avui hi hauria la meitat de grups i s'encantarien una quarta part de les que es canten. És a dir, què va explosionar les Havaneres és que des del Segrià sentissin Havaneres per la tele i diguessin, jo aquí vull anar-hi un cop a la meva vida i vull veure'ls i vull sentir-los de prop. I per tant, estem en aquesta societat. Negar que la comunicació avui és espectacular i arriba a tot, fins i tot a la vida privada de les persones que pengen Instagram on estan sopant, això és innegable, i estem en aquesta societat, i repeteixo, ancorar-se en el passat és una mala, des del meu punt de vista, és una mala situació. Per tant, jo sóc absolutament partidari de les gavarres, tallar pins i plantar vinya, i plantar olivars, que és el que hi havia abans de la guerra i abans que la gent baixés a les fàbriques de suro per la Friget, a treballar i abandonés els masos de fitó. Per tant, si volem tornar al passat, tornem-hi, però tornem-hi amb tots els adjuts. Abandonar el paisatge és un error. I aquí em sap greu que tota aquesta gent no hagués vingut a escoltar el Ferreter i el Joan Noguer, exdirector de l'Observatori del Paisatge, i el Ferreter, arquitecte, que ha fet el front de Mar de l'Escala, parlant del valor del paisatge, i que el paisatge no és un bosc brut. El paisatge, i això ho escrivia Pla fa molts anys, quan deia el paisatge que ens agrada no és el feréstec, sinó és el polit per la mà de l'home. Per tant, el camp de cibada, el camp de blat, el camp d'usera de la vinya, l'oliva, ens agrada molt més aquest paisatge. I, perdó, algú deu estar confós, però el paisatge de l'Empordà, que tots expliquem o diem que és fantàstic i que enamora, és aquest, és el dels camps, no el del bosc brut. Per tant, bé, parlem de tant com faci falta, però...
No, a més, és un tema apassionant, el que passa que...
És un tema apassionant.
Fa 5 minuts que hauríem hagut d'acabar el programa, però encara li vull... No, només faltaria, al contrari. Tot allò que afecta el territori nostre és absolutament interessant i necessari que se'n parli. Se'n parla també... Un té la sensació a vegades que estem instal·lats en el no a tot, en el vol i dol, i com diu aquell, no es pot ser missa i repicant. I de la mateixa manera que diem, vaja, no podem demanar no sé què, i després protestar per no sé quantos, hem viscut èpoques de no volem antenes de telefonia mòbil però no volem renunciar a la cobertura mòbil, no volem determinades coses però no podem renunciar a determinades altres. Vaja, jo mateix vaig tenir una discussió amb un veí de Pals que després de vendre's un camp per una suma important de centenars de milers d'euros protestava perquè hi havia molta gent al carrer de casa després que hi haguessin fet un bloc de pisos, no? I això em porta a pensar, per exemple, amb el moviment que s'ha generat contra els parcs eòlics marins. No sé si vostè té alguna opinió formada al respecte, perquè quan es parla de la necessitat de fer una transició ecològica en tots els sentits, en tots els àmbits, apareix una proposta d'un parc eòlic marí a la Badia de Roses, després n'apareix una segona, després resulta que tot el domini on es podrien instal·lar arriba fins al Golf de Pals, i no sé si vostè té una opinió formada al respecte. Jo li he de dir que des d'un punt de vista científic no he pogut assistir a cap debat, perquè crec que se n'han fet pocs i els que s'han fet des d'una part, però el que sí que he vist és que hi ha un moviment absolutament contrari a això, i no sé si té a veure amb que els molins poden malmetre l'ecosistema marí poden malmetre el paisatge, per entendre'ns. No sé, vostè què en pensa d'això?
Bé, és difícil mullar-se en aquesta situació sense saber-ne prou, eh? Però sí que em quedo amb una cita que va fer, amb una cita no, amb una explicació que va donar el Quim Nadal, que va moderar la taula que parlava de sostenibilitat, i per tant el tema del parc evidentment va sortir. I el Quim va explicar una anècdota de quan era conseller de Política Territorial, que va anar a una visita a Falset i l'esperaven amb pancartes a l'entrada del poble i els va dir perdoni, s'equivoquen, que jo no sóc el conseller d'això, perquè volien fer un parc eòlic allà al Montsant, a la Carena, i els altres li van dir, miri, ens és igual, si vostè ve de Girona, el dia que a Girona hi hagi un molí, deixarem d'atabalar-lo, però mentre nosaltres doncs, els empassem tots, i a Girona no n'hi hagi ni un, doncs seguirem incorriant. Per tant, l'aspecte solidari a mi em sembla important, i la intervenció del Sales, el Josep Maria Sales de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, que va venir a Madrid, em va semblar exemplar. L'home va dibuixar un mapa de Catalunya i va dir quines energies té cada territori per ser autosuficient. Uh-huh. I quan va parlar de la província de Girona va dir aquí no tenim ni gaire aire ni gaire capacitat de generar grans infraestructures per fer energies de caràcter nuclear, per tant, escolti, aquí ens fa que aprofitar la tramuntana. Ho saps allà on vulgueu. Per tant, jo estic en aquesta tesi, crec que nosaltres tenim la responsabilitat personal i social de generar energies alternatives, perquè si no, contribuïm a engegar-ho tota la merda. Per tant, n'hem de fer, no sé, és a dir, que la gent, si se'ls estima més, penjades a l'albera o penjades al mitjamar. Però què hem de crear? Algun sistema alternatiu per produir-nos d'energia, ser menys dependents de fonts alienes, a mi sembla que això avui ja no ho discuteix ningú. És evident que ningú vol el molí a prop de casa. Llavors jo he sentit opinions, diguem, esborrar molt i alterarà el medi ambient marí, i altra gent que diu ni les voreu, on prou feines les voreu el primer mes perquè les estareu tot el dia pendent de mirar-les. Després, a 40 quilòmetres del litoral, no les percebreu. No ho sé, la veritat és que no en sé prou. Però el que sí que tinc clar és que tots hem d'apostar per noves energies, i aquestes no podem trigar gaire més a aplicar-les. Mm-hmm. Perquè les combustibles fòssils estan més que clar que no és una solució de futur.
Escolta, i ara li anava a preguntar per una possible connexió ferroviària, probablement això, vaja, no veig jo molta facilitat perquè passi una connexió ferroviària a l'ús, però sí que seria, vaja, és més fàcil imaginar algun tipus de transport o de sistema elèctric, un autobús elèctric o alguna cosa que faci les feines de ferrocarril o de tren, però això ho veu o s'imagina també estar en la mateixa tessitura, no? Reivindica per una banda una connexió de tren que faci l'anella de les Gavarres / Costa Brava i que tot el territori pel qual hagi de passar s'hi posi en contra.
Em semblaria fantàstic, però crec que sóc una persona que sempre ha tocat de peus a terra. No m'imagino sortir de Mont-ras i arribar a Girona al cap de 5 hores. Perquè he parat a Vall-llobrega, he parat a Sant Joan de Palamós, a Palamós, a Sant Antoni de Calonge, a Calonge, a Platja d'Aro, a Castellaro, a Santa Cristina d'Aro, a Llagostera, a Cassà, a Llambilles... Aviam, és molt difícil això que algú proposa d'un tren que ens serveixi en els que vivim en el món rural per connectar-nos. És molt complicat i, a més, venim molt mal acostumats. La gent em diu, tu no vas a Barcelona en tren? I no, perquè jo quan he arribat a Girona per agafar un AVE ja porto invertits 45 minuts, m'he de gastar no sé quants diners en deixar el cotxe allà i, per tant, em surt més a compte anar de dret a Barcelona i més ara que no hi ha peatge a l'autopista. Per tant, no faig servir el tren per anar a Barcelona perquè no visc a Girona ciutat. Per tant, els que vivim a una comarca sense tren, ara, pensar que deixarem els nostres hàbits, vicis i costums per adaptar-nos a un tren que serà molt lent, perquè si és un tren que doni servei a la gent, haurà de parar, repeteixo, a Palafrugell, a Mont-ras, a Vall-llobrega, a Sant Joan de Palamós, a Palamós, a Sant Antoni de Calonge, a Calonge... ho hem invertit entre Palafrugell i Calonge, hem invertit una hora, perquè el més lent d'un tren són les parades. Això ho veiem amb l'AVE, l'AVE era molt de pressa, però Saragossa inverteix 10 minuts i Barcelona 20. Ja. I dius, home, de les 3 hores que trigo anar de Barcelona a ir de Girona a Madrid, o 3 hores 10, 40 l'estic parat en estacions. Per tant, no ho veig. A mi no em sembla viable, i en canvi sí que hi ha alternatives com els que diu, autocars elèctrics, és més. Nosaltres el que necessitaríem és una xarxa de transport públic elèctric petit i freqüent, perquè és el nostre model. Som petits nuclis de població que requerim transport públic, sí, però no pas com una àrea metropolitana. Per tant, no som capaços d'emplenar un bus i molt menys un tren. No sé.
Senyor Sabrià, ara ja...
És un altre tema de debat que podria durar-nos un dia.
Sí, sí, anava a dir, normalment les entrevistes en aquest informatiu mirem que no s'allarguin més enllà de 20 minuts, ara mateix li he de dir que en portem 42 i podríem seguir llarg de tot el matí. No, jo sí que... Vaja, n'hem parlat alguna vegada vostè i jo, però sí que el convidaré a que aquest espai de reflexió el puguem traslladar també a la ràdio de manera més habitual i de manera més extensa i reposada, perquè el futur de la comarca no només li interessa al sector turístic, sinó que li interessa sobretot a les persones que en vivim, que hi vivim, i per tant són temes que s'han de poder parlar. I si des d'una altaveu com una emissora de ràdio amb certa connectivitat a les xarxes pot servir per ampliar el focus, doncs, vaja, crec que valdrà la pena que ho fem en algun moment.
Moltíssimes gràcies, serà un plaer.
Martí Sabrià, director de la Fundació Jordi Comas Matamala, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Tingueu molt bon dia.
Adéu-siau, igualment, bon dia i sort.
Adéu-siau.
Doncs això que dèiem, passen 14 minuts de les 9 del matí, el supermatí d'avui anem tard, ara res, d'aquí res, 30 segons, s'hi posa l'Àlex Mata amb la millor música del món. El supermatí, la informació torna a Ràdio Capital demà a les 8 i les 24 hores del dia a través del nostre portal informatiu radiocapital.cat. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Ràdio Capital. La ràdio.